de Barcelona després del confinament provocat pel coronavirus. Recordem que aquest territori s'havia convertit en l'epicentre d'un dels focus més greus de la pandèmia i en la primera zona confinada. Us expliquem també que hi ha la xifra de morts per coronavirus a Catalunya cada dia, la tenim ja. Són 13 en les últimes 24 hores, una tendència que va a la baixa, ja que si s'observa la corba dels últims 10 dies, la quantitat s'ha mogut entre un mínim de 20 morts i un màxim de 43. I destaquem, a més, que el ple del Tribunal Constitucional es tornarà a reunir de manera presencial el 16 de juny. Una de les qüestions sobre la taula serà decidir si els presos del procés independentista podran quedar en llibertat mentre el Tribunal Constitucional resol els recursos contra la sentència del Suprem. Els 12 magistrats no es reuniran, com és habitual, a la sala de plens, sinó en un espai més gran habilitat a la planta alta perquè es garanteixi una distància física mínima de 2 metres. I un nom propi de l'actualitat cultural és el del grup Charango, que ha presentat el seu últim disc amb un documental. Es diu De vent i ales. Charango s'acomiada així amb aquest treball, segons diu, per donar les gràcies en plena crisi del coronavirus que els va obligar a cancel·lar la gira. I les esglésies de tot Catalunya ja van normalitzar ahir les celebracions eucarístiques dominicals amb totes les proteccions, gels desinfectants, mascaretes, cartells de prevenció als bancs i també altres elements per ajudar a la prevenció.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Moltes vegades, ja ho sabeu, us parlo de diferents mesures que han de contribuir a no malbaratar l'aigua, però potser encara mai us he dit els motius principals de per què fer-ho. Avui esmenaré aquest dèficit informatiu.
L'aigua i la vida.
És de sentit comú i segur que el fet de dir que l'aigua no cal malgastar-la sense necessitat és una afirmació que tothom pot compartir i entendre. Però us heu parat a pensar per què és important no malbaratar-la? Primer, i aquest és un argument definitiu i amb el qual no en caldria cap altre, és perquè l'aigua és el futur del planeta. Però un cop dit això, que ja és prou contundent, afegim-hi algun argument més. L'aigua ve a ser el sistema sanguini del planeta. No només és necessària per la vida dels humans, els animals i les plantes, també ho és per la producció d'energia, per la indústria o per l'alimentació. I hi ha encara un tercer motiu, més ètic o de solidaritat. A tots ens sembla molt normal obrir l'aixeta i que surti aigua, però hem de pensar que no en tots els llocs del planeta és així. Actualment hi ha 663 milions de persones que viuen sense subministrament d'aigua potable prop de casa seva. Només això ja ens hauria de fer reflexionar i provocar-nos el no malbaratar-la, encara que suposadament ens costi molt poc tenir-la a casa. Si entre tots continuem respectant les normes de no malbaratament, li farem un gran favor al planeta i ens el farem a nosaltres mateixos.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. De dilluns a divendres, hits and tweets a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la Fórmula Estel, hits and tweets, música i actualitat. Actualitat i música. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar. Un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dilluns, passen uns minuts de les 5 de la tarda, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els donem les gràcies per triar la nostra emissora per acompanyar-los amb el confinament, un tracte d'una tarda també d'aquest dilluns. Com fem cada setmana a Ràdio Estel, ens disposem a dedicar 30 minuts a parlar de salut. Ho fem amb professionals de la Fundació Puigverd, especialistes en urologia, nefrologia i andrologia. Com avui, que parlarem dels trasplantaments, un programa dedicat a totes les persones interessades en la salut. Tot això serà a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, Jordi Carretero. A la direcció i producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Com fem sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
Parlem avui de la hidratació adequada. El consum moderat d'aigua, 4 o 6 gots al dia, és l'ideal per mantenir la salut dels nostres ronyons. També moderar la ingesta de begudes gasoses i alcohòliques i així reduir el risc de deterioració de la funció renal.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Bé, avui parlarem dels trasplantaments. Coneixerem quins són els òrgans que ens poden trasplantar. Veurem diferents tècniques. Ens explicaran els protocols dels trasplantaments. Per contestar a aquestes preguntes, avui ens acompanya la doctora Núria Serra, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora Núria Serra, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda. Moltes gràcies per la invitació i per la presentació.
Gràcies. Bé, doncs, si sempre comencem amb... Bueno, totes les persones poden ser trasplantades? Tothom es pot trasplantar?
Bueno, d'entrada, per rebre un... Bueno, la indicació de rebre un trasplantament és quan hi ha algun òrgan que funciona molt poquet o pràcticament no funciona i és necessari que perquè la persona pugui continuar visquent i visquent amb certa normalitat, doncs, substituir aquest òrgan per un altre que funcioni correctament. Llavors, d'entrada, qualsevol persona que es trobi en aquestes condicions es podria sotmetre a un trasplantament, però sí que és veritat que s'han de complir uns requisits per poder rebre aquest òrgan. Val? Llavors, en el cas del ronyó, per exemple, quan els ronyons funcionen molt poquet, doncs tenim la diàlisi que substitueix la funció d'aquests ronyons, però el més adequat és poder trasplantar un ronyó i que aquest doncs, continuï funcionant.
O sigui, podríem dir que un malalt que està fent diàlisi és, potser a la llarga s'haurà de trasplantar el ronyó.
No? L'ideal pel pacient és que faci el menys temps possible de diàlisi i poder rebre un ronyó, ja sigui de donant viu o de donant cadàver, que més endavant ja entrarem en aquests temes, per poder fer una vida pues, normal i tenir unes millors condicions de vida.
Doctora, els trasplantaments han caigut per culpa de la Covid-19, del coronavirus?
La veritat és que el coronavirus, bueno, ha tingut un impacte molt important, no?, a nivell de la sanitat del nostre país, i realment el nombre de trasplantaments han disminuït molt en aquest període de coronavirus. El trasplantament, per exemple, de ronyó, pràcticament els programes durant aquests 2-3 mesos han estat aturats a tot Espanya, pràcticament. I és ara que la pandèmia està més controlada que es comencen un altre cop a reiniciar els programes de trasplantament. Però realment ha tingut un impacte molt important i ha disminuït molt el nombre de trasplantaments que s'han fet en aquest període.
Hi ha algun trasplantament que no es pugui esperar? Ni coronavirus ni res. Aquest senyor s'ha de trasplantar ja.
Bueno, hi ha uns òrgans que realment no poden ser suplides la seva funció per cap altre tractament ni per cap altra màquina, no? Per dir-ho així, des del cas del cor, per exemple, que moltes vegades el pacient està en llista d'espera de trasplantament de cor urgent perquè realment ja el necessita per sobreviure. Ja no hi ha cap altre tractament mèdic que es pugui donar. Llavors, en aquests casos, sí que, malgrat el coronavirus, pues, s'ha d'intentar poder trasplantar aquest malalt. Clar. Per exemple, en el cas del ronyó, que tenim la diàlisi, pues, no és tan vital, per dir-ho així, el rebre el trasplantament, i per això aquests mesos s'han aturat els programes de trasplantament.
Quina diferència hi ha d'un trasplantament en època normal amb un trasplantament en època de Covid-19?
Mirem, en aquest sentit hi ha dos vessants. Una vessant és en quant al donant, que ens hem d'assegurar molt bé que el donant no tingui el Covid-19, perquè si el tingués hi hauria risc que el pogués transmetre al receptor que tenia aquest òrgan. Per tant, és vital pues, assegurar-nos de que el possible donant no estigui afectat pel Covid-19. Això per una banda. I per altra banda, pues, també ens hem d'assegurar molt bé que el receptor, en el moment de rebre el trasplantament, no tingui el Covid-19. Clar. Perquè en tot trasplantament s'administra unes medicacions que fan baixar les defenses del pacient i el fan molt susceptible a adquirir qualsevol infecció. Per tant, si anem a fer un trasplantament, anem a baixar-li les defenses del pacient, ens hem d'assegurar que no tingui cap infecció, sigui quina sigui, però parlant del Covid-19 és molt important estar segurs de que aquell pacient no presenta la infecció, perquè en tot el context de baixar les defenses pues, la infecció pot tenir una evolució molt més negativa que en un altre pacient. I un cop fet el trasplantament, pues, sí, el pacient seguirà amb aquest tractament immunosupressió durant de manera indefinida i és important evitar que just després del trasplantament immediat, que és quan les defenses estan més baixes, clar, el pacient tingui el mínim risc de que es pugui contagiar pel Covid-19. Perquè també pues, el que he comentat seria una infecció que podria arribar a ser més greu que en una altra situació normal.
Podríem dir, doncs, doctora, que la Covid-19 és la malaltia que també impacta amb altres patologies?
El Covid-19 ha tingut un impacte amb moltes patologies, més que res perquè durant aquests mesos de pandèmia els hospitals s'han bolcat o han estat pràcticament dedicats tots ells a tractar pacients amb Covid-19. Clar. La qual cosa ha implicat que moltes altres malalties, altres tractaments, altres cirurgies s'hagin hagut almenys de suspendre temporalment. Llavors, només per aquest fet pues, ja ha impactat en moltes altres patologies. I si parlem del trasplantament, doncs l'impacte que ha tingut ha sigut molt important perquè hi ha hagut una disminució molt significativa dels trasplantaments en aquests mesos de pandèmia important del Covid-19.
Pel que veiem, doctora, hi ha risc, no?, a trasplantar una persona amb Covid-19?
Sí, d'entrada és totalment una contraindicació absoluta fer un trasplantament amb una persona que té, en el moment del trasplantament, una infecció per Covid-19. No es pot fer. El que s'ha de fer és que en el cas de que hi hagués un pacient que estigués en llista d'espera d'algun òrgan i estigués afectat pel Covid-19, doncs, s'ha de resoldre la infecció, esperar un temps de seguretat i després sí que ja es podria plantejar fer el trasplantament.
Clar, però sempre no hi ha una manera que si és necessari urgent trasplantar aquella persona, s'ha de fer primer un protocol, no?, que estigui contaminat.
El trasplantament de ronyó és contraindicació absoluta que el pacient tingui el Covid-19, sinó que s'ha d'esperar que es resolgui la infecció pel Covid, i al cap de 2-3 mesos, quan el pacient ja estigui recuperat, i sempre assegurant-nos que la infecció no hagi pogut deixar unes seqüeles importants, com podrien ser, per exemple, a nivell pulmonar o a nivell cardíac, si això no és així, i a nivell de tant respiratòriament com des del punt de vista del cor, el pacient està bé, es podria fer el trasplantament. Però almenys caldria esperar 2-3 mesos des que el pacient ha passat la infecció.
Com afecta el Covid-19 amb els protocols de trasplantament de la Fundació Puigverd?
Pues, mira, el Covid-19 realment qualsevol centre que realitzi que tingui un problema de trasplantament ha afectat molt i ha fet que s'hagin de modificar tots els protocols que teníem establerts fins ara. D'entrada, modificar el protocol d'acceptació de donants, perquè sempre, fins ara, doncs, quan sempre es fa un estudi complet dels donants, però en aquest cas s'ha d'assegurar que el donant no tingui la infecció pel Covid-19. I això en quant al donant. I en quant als protocols del receptor, doncs, primer s'ha d'estudiar el receptor i estar segurs que en el moment del trasplantament no està afectat per la infecció pel Covid-19. Clar. I llavors ens hem d'assegurar que estiguin en una ubicació dintre de l'hospital a la qual el risc de que el malalt es pugui infectar per el Covid-19 sigui mínim. Llavors vol dir zones concretes de l'hospital només dedicades per aquest trasplantament, per als pacients trasplantats. També en quant al personal sanitari, doncs ens hem d'assegurar que estiguin ben protegits i que no estiguin afectats pel Covid-19. I després del trasplantament, doncs, són pacients que hauran de fer un seguiment molt proper durant temps. Llavors s'ha d'intentar, doncs, que el pacient es pugui fer el seguiment d'una manera telemàtica. Abans aquests pacients venien pràcticament cada setmana o dos cops a la setmana al nostre hospital per fer el seguiment i veure si el ronyó va funcionant correctament. I en aquesta situació de Covid-19 probablement això s'haurà de minimitzar, intentar que es pugui fer tot més de manera telemàtica, que el pacient vingui només a l'hospital a fer-se l'analítica, i nosaltres li anem fent el seguiment, doncs, més de manera telefònica i no tant presencial.
La setmana passada vam parlar amb persones, amb metges de la Fundació Puigverd, de la medicina telemàtica. Vostès també, el seu equip, també la fan servir, no?
Sí, des de que va començar la pandèmia pel Covid-19 estem fent bona part, o la major part, de les nostres consultes externes, que abans eren presencials, doncs ara les estem fent de manera telefònica. El malalt es ve fer l'analítica al nostre centre i llavors fem parlem per telèfon amb ell i li ajustem tota la medicació. I inclús, doncs, els trasplantats que ara que quan reiniciem el programa comencem a fer els nous trasplantaments, doncs, també no totes les visites, però a la mínima que es pugui s'intentarà, doncs, fer aquesta medicina telemàtica per minimitzar sempre el risc de que el pacient trasplantat, que és un pacient de més risc d'agafar qualsevol infecció, clar, perquè pren un tractament immunosupressor que fa que les seves defenses estiguin baixes, i això, doncs, el fa més susceptible a qualsevol tipus d'infecció, de manera que en aquest malalt encara és més important aquesta medicina telemàtica.
Bé, doncs escoltem unes pinzellades, escoltem Oques Grasses interpretant Amiga de Ningú.
La culpa és del vent, amiga de ningú, ningú és perfecte com ho ets tu. Porto l'estiu a dins per si t'agafa fred, busco el somriure etern en els teus ulls. Altres coses per fer. No m'ha agradat ja pensar que no hi vaig fer res. Podria odiar-te tu, podria odiar-me a mi, podria odiar-ho tot, així perquè sí,
però no tinc prou temps i no puc fer tot. He d'anar a comprar i arreglar el jardí. Tanta, 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 tanta mala llet no és bona per ningú. Que sí, que sé, que sí, que sé que sempre hi som a temps de llepar les parets. I tot el que no faig bé, el que em faig malament, explica-m'ho demà. El que creus que he de fer, el que creus que és millor, millor que ho facis tu. Facis tant el fort, aviat sí que acabaràs perdent les forces. Si en tens la por, la sort, l'amor, truca'm que ho arreglarem tot, truca'm que arreglarem el món.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Bé, doncs nosaltres continuem parlant amb l'autora Núria Serra. És adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, com afecta a l'equip quirúrgic el Covid-19 psicològicament?
Bé, psicològicament l'impacte que té el Covid-19 a l'equip quirúrgic i a l'equip mèdic en tots els nivells és molt important, no? D'entrada, que ningú no ens esperàvem, no?, que que arribés la pandèmia aquí o l'impacte que tindria, no? I clar, més que fos un impacte tan important. Llavors, psicològicament, jo crec que els metges i qualsevol persona a nivell en el marc sanitari no estaven preparats per una situació com aquesta, no? Llavors, la veritat és que l'hem pogut sobrepassar i ens hem anat adaptant, però psicològicament no ha estat fàcil. Llavors, ara que estem en fase de poc a poc intentar tornar a la normalitat, doncs, bueno, tots tenim ganes de poder continuar i, en el nostre cas, doncs, tornar a començar amb el programa de trasplantament, que sabem que realment els nostres malalts ho necessiten i és molt important per ells.
Doctora, les persones positives amb Covid-19, una vegada superat la malaltia, una vegada superat el virus, poden ser trasplantades normalment?
Poden ser trasplantades normalment, però ens hem d'assegurar, per una banda, que el pacient hagi superat la infecció i que estigui ja curat. Això vol dir fer-los les proves microbiològiques pertinents per assegurar-nos que el virus s'ha negativitzat. I també, doncs, l'ideal seria, doncs, poder també estar segurs que el pacient ha adquirit immunitat contra el virus. És a dir, poder-los realitzar aquestes proves serològiques i estar, doncs, bueno, més o menys segurs de que ha generat anticossos contra el virus i que està ben protegit. Val? Això seria important. I, per altra banda, també després de... Ara estem veient que el virus pot deixar algunes seqüeles pel pacient que l'ha passat. Sobretot a nivell pulmonar, els pacients que han tingut una pneumonia pel Covid-19... poden haver-hi lesions que, tot i que la infecció ja estigui resolta, però que hagin quedat lesions a nivell pulmonar que els puguin ocasionar problemes respiratoris a aquests pacients. Llavors, abans de fer un trasplantament, també ens hem d'assegurar que a nivell pulmonar aquest pacient està bé i podrà, en certa manera, pues, aguantar una intervenció important, com és un trasplantament de ronyó, i que després, respiratòriament, pues, no tindrà problemes. S'ha vist que el virus pot afectar a nivell cardíac, pot tenir problemes cardíacs també, amb la qual cosa, abans de sotmetre el trasplantament de ronyó, també és important assegurar-nos que cardiològicament no hi ha cap problema de que pugui complicar tot el procés del trasplantament.
O sigui que vol dir que potser que el preoperatori és més extens, potser, no?, que a vegades?
Aquesta és la idea, és que sí, que el preoperatori i que les proves que es fan abans de fer el trasplantament segurament s'hauran d'actualitzar i adaptar aquesta nova situació i fer estudis que abans, fer proves complementàries que abans no fèiem i que ara en aquests pacients que sabem que han passat un Covid segurament sí que haurem de fer. Sobretot aquells pacients que han tingut una infecció per Covid-19 més severa. Probablement els casos lleus únicament cal esperar un temps prudencial, que vindrien a ser uns 2-3 mesos, i poca cosa més, però els pacients que han tingut una infecció més greu per Covid-19 sí que a l'hora de poder tirar endavant amb el trasplantament s'haurien de fer més proves per assegurar-nos que no hi ha seqüeles importants d'aquesta infecció.
Doctora, com ja estem veient i ens ha explicat com afecta el Covid-19 amb els trasplantaments, però com afecta el Covid-19 amb la cirurgia en general? La cirurgia, els anestesistes, en fi, tot l'equip que fan intervencions.
Sí, amb la cirurgia, clar, en primer lloc cal dir que tots aquests mesos les cirurgies que no eren urgents, pues, la major part d'elles no s'han pogut realitzar perquè els hospitals estaven dedicats pràcticament exclusivament al Covid-19. Llavors, ara s'estan obrint quiròfans i començant a fer operacions programades que s'havien cancel·lat, i això implica que hi ha una llista d'espera segurament important i que a poc a poc s'hauran d'anar fent aquestes intervencions que no s'havien pogut fer. La qual cosa implica, pues, que bueno, hi haurà probablement uns mesos amb més feina del que seria habitual. Per altra banda, abans de portar un pacient, quan un pacient ha d'anar a quiròfan, és important també assegurar-nos que no tingui la infecció, perquè al quiròfan, per exemple, es fan procediments pues, de més risc, com pot ser la intubació, que si el pacient tingués una infecció, pues, la protecció que han de tenir els professionals és molt important, perquè en aquestes maniobres, pues, el risc de contagi és molt més alt. I per altra banda, els quiròfans, pues, bueno, ens hem d'assegurar que quan el pacient va a quiròfan no tingui el Covid-19, pues, per aquest risc d'expandir més la infecció que si la tingués el pacient. Llavors això és molt important.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs, doctora Núria Serra, adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd, i agraïm molt que hagi aquesta tarda estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. I fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà continuarem amb més temes de salut amb la Fundació Puigverd. Us esperem. Fins demà. Adéu.